Compte enrere perquè el Parlament debati demà el sostre de despesa amb el temor que decaigui. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
El sostre de despesa que és la passa prèvia obligatòria a l'elaboració dels pressupostos depèn d'un possible acord de darrera hora entre PP i Vots. Fonts dels dos partits asseguren que aquesta hora no està tancat avui migdia. Donaven per fet que el sostre de despesa no s'aprovarà, però tant el portavou del PP, Sebastià Sagreras, com la de Vots, Manuela Cañadas, tampoc descarten un pacte in extremis.
Volen fer la darrera crida només en el grup parlamentari de Vots perquè rectifiquin en el darrer moment, perquè se puguin el manco extendre.
Con el Partido Popular nunca se sabe. Nosotros ahora mismo estamos en el no. Pero como a veces, hasta in extremis de empezar el pleno, las cosas han cambiado.
Les negociacions, com ha dit en reiterades ocasions el portaveu de l'executiu Antoni Costa, són discretes i així apunta que serà fins al darrer moment. La política marca l'actualitat d'aquest 1 de desembre en què hi ha més titulars. El govern calcula que l'any que ve començaran les obres del 90% de les promocions d'habitatges públics que tenen projectades. Toni Sastre.
En total es construiran més de 1.200 habitatges assolats cedits per part d'ajuntaments d'arreu de les illes a l'Ibavi i que costaran 228 milions d'euros. Es demanarà un mínim de 5 anys de residència per optar-hi. Algunes promocions tenen només 3 cases, com la de Sant Joan, i d'altres una 60, com la prevista Formentera.
Nova concentració en repulsa l'intent d'assassinar masclista aquest cap de setmana a Costitx.
Serà demà a les 6 de l'hora baixa a l'escola d'infantil de Sant Francesc de 6 d'Espitleria Palma, al centre educatiu on treballa la víctima. La dona, que va ser apunyalada ganivetades a la sortida d'una festa, roman ingressada fora de perill a l'Hospital de Son Espases, on també ha ingressat l'agressor per l'empitjorament de les ferides.
I aquesta hora està previst que comenci al Ministeri d'Agricultura a Madrid una reunió entre el govern central, la Generalitat de Catalunya i el sector porcí per abordar el brot de pesta porcina africana detectat a Barcelona.
El govern català apunta un entrepà amb botit contaminat com a possible causa del brot entre els porcs senglars. La unitat militar d'emergències treballa al Parc Natural de Collserola per contenir l'expansió del virus, que és molt contagiós i letal pels animals, però que no afecta els humans. Experts veterinaris de la Unió Europea viatjaran demà a Catalunya per donar suport a les autoritats en el control del brot.
Iberia ha cancel·lat tots els vols a Venezuela. D'aquí a cap d'any, l'aerolínia fa cas a la recomanació feta per l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria.
La resta de companyies que volen fins a Caracas, que són Air Europa i Plus Ultra, ho decidiran dia a dia. De moment, tampoc hi volen, però no saben fins quan. Pedro Fiol és el president d'Aviva.
S'obrin 3 dies, reemborsament, un bo per l'import pagat o bé una modificació gratuïta de dates.
Així explicava les alternatives que tenen Pedro Fiol. I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà d'aquí una hora un partit clau de Lliga. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El Palma Futsal jugarà a les 8 en punt a la pista de l'Indústria Santa Coloma en el partit corresponent a la 13a jornada de Lliga. Un partit en què guanyar és molt important de cara a la classificació per a la Copa d'Espanya. Els de Vadillo són ara 8ens, empatats a punts amb el Movistar Inter i resten amb el d'avui 3 partits per tancar la primera volta, la qual han d'acabar entre els 8 primers per jugar a la Copa. En futbol, el Mallorca ja és de camí a Sòria per jugar demà la segona ronda de la Copa del Rei contra el Numancia, equip de segona federació. Iago Barrasate ha confirmat que el Pichu Cuellar serà el porter titular i dona descans a Mafei Mojica, que no han entrat a la convocatòria.
Un partit, el del Palma Futsal, que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 8. I pel que fa al temps, sapiguem com encetam, en quina previsió, aquest mes de desembre. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Sí, l'hem encetat avui amb una situació relativament tranquil·la després d'una nit l'anterior en què sí que vàrem tenir algunes plogudes. Avui hem vist bastant el sol, principalment a partir de mitjan de matí, i ara demà el que tenim en cartera és l'arribada d'alguns intervals de núvols. De fet, aquesta pròxima matinada es podria escapar qualque ruixadet, principalment al sud-est de les illes. No esperam tampoc gran cosa. Demà en conjunt amb alternança de sol, amb el pas d'alguns intervals de núvols mitjans i alts que sí que poden entrellinar una miqueta el cel. Malgrat això, les temperatures demà demà seran una mica més altes, podem acostar-nos fins i tot a punts d'Eivissa i de Mallorca als 20 graus, però també notarem com el vent de llebeig comença a guanyar una miqueta de protagonisme, també ho farà moderat, vent de llebeig i de ponent, per tant, a les costes exposades podem notar la mà una miqueta més moguda. Tot això seria l'avançada d'un dimecres en què sí que arribaria un front que faria baixar més les temperatures i probablement accentuaria el vent.
Unes temperatures, dius, descendiran a partir de dimecres. Seria perllongat al final de la setmana?
No, segurament baixarien entre dimecres i dijous, però després, si res no canvia gaire molt, en vista el cap de setmana, tornaríem a anar per amunt i podríem tenir un cap de setmana bastant tranquil i fins i tot suau.
Ho detallarem, queda molt. Avui encara és dilluns. Gràcies, Dani. I en Cultura parlarem de l'artista Jaume Plensa, que ha estat nomenat ambaixador de Palma al Món. Serà minuts abans d'arribar a les 8, en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. Reunió avui migdia entre Vots i el govern, segons ha pogut saber IB3, el vicepresident Antoni Costa i la portaveu de Vots, Manuela Cañadas, han mantingut avui migdia una trobada de mitja hora, ha estat a la Conselleria d'Hisenda. Una reunió que sembla un darrer intent per tancar un acord per salvar el sostre de despesa. Minuts abans, les dues formacions, PP i Vots, han donat per fet que demà no progressarà aquest tràmit necessari per tirar endavant uns nous pressupostos, tot i que les dues parts no han descartat, Marta Puyalto, una sorpresa de darrera hora.
Sebastià Sagreras assumeix que els populars no tenen prou vots i que, per tant, en principi, la derrota és inevitable. En un darrer intent perquè això no passi, demana Vox que no sumi els seus vots, als de l'esquerra, per anar a la contra del PP.
Volen fer la darrera crida, ja en aquests moments, només en el grup parlamentari de Vox, perquè rectifiquin en el darrer moment, perquè se puguin el manco estendre.
Manuela Cañadas de Vox es manté el no, però es mostra expectant fins a darrera hora.
Con el Partido Popular nunca se sabe. Nosotros ahora mismo podemos decir a esta hora estamos en el no a aprobar un techo de gasto, pero como a veces hasta in extremis de empezar el pleno las cosas han cambiado.
En el que coincideix l'oposició és que el govern i el PP s'han mantingut al marge de qualsevol negociació efectiva. Asseguren que les converses mai no han avançat i que l'executiu de Marga Proens no ha mostrat un interès real a tancar cap acord que permeti tirar endavant la seva pròpia proposta. Són el portaveu socialista Iago Negueruela i el de Més per Mallorca, Lluís Apestella.
Claramente no al techo de gasto. El Partido Popular no ha negociado durante estas semanas. Yo creo que todo el mundo lo ha visto y, por tanto, también ven las formas de un gobierno que dice que quiere negociar, pero que realmente lo que busca es no negociar.
Ningú mai en cap moment ha volgut aprovar aquest sostre de despesa. Ni el govern ni cap altre partit de l'oposició. Per tant, demà viurem un teatre.
Si aquest dimarts cau el sostre de despesa, el govern haurà de prorrogar els actuals pressupostos dia 1 de gener, però ho pot seguir intentant. Els actuals es varen aprovar el mes de juliol.
7 i 8 minuts per la mare d'habitatge. El govern calcula que l'any que ve començaran les obres del 90% de les promocions d'habitatges públics que, a hores d'ara, tenen projectades. Promocions que es faran a solars cedits per part d'Ajuntament de Rau de les Illes a l'IBAVI i que costaran en total 228 milions d'euros.
Són 47 promocions que s'estan tramitant i impliquen la construcció de 1.213 habitatges a Rau de les Illes. Algunes tenen només 3 cases, com la de Sant Joan, i d'altres una 60, com la prevista Formentera. La presidenta no ha pogut precisar quan s'entregaran les claus d'aquest més de 1.200 habitatges. Això sí, Marga Proens ha insistit, però, que les rebran persones que puguin acreditar un mínim d'anys de residència legal a les Balears o al municipi.
Xerrava fa un parell de mesos del creixement demogràfic i del creixement poblacional de les Illes Balears, per això el requisit de que la gent que accedesqui a un habitatge construït gràcies als imposts dels ciutadans que paguen imposts aquí és que sigui gent que ja viu en aquestes illes i que pot acreditar aquests anys de residència en aquestes illes o fins i tot en els municipis.
La quantitat d'anys que s'exigeixi de residència dependrà del consistori. Per a les promocions que es tramiten actualment, es tracta d'entre 5 i de 8 anys i per agilitzar la tramitació d'aquests habitatges de protecció oficial, divendres el Consell de Govern declararà d'interès autonòmic 31 de les promocions en 700 cases.
Incentivam com mai amb aquest creixement de més d'un 50% en el parc d'habitatge públic que hi ha actualment a les nostres illes. I com saben, a més, tant els HPL com en aquest cas els HPO tenen caràcter de permanència, per tant, seran sempre habitatges assequibles en les condicions que necessiten per poder-hi accedir.
Dels 1.203 habitatges públics en tramitació, 613 són a Mallorca, 292 a Eivissa, 248 a Menorca i 60 a Formentera.
Tot això quan el preu de l'habitatge a les Balears no toca sostre, tot i les mesures que s'han duit a terme per contenir-ho. Els darrers en constatar-ho avui mateix són dos dels principals portals immobiliaris que, tot i no ser dades oficials, sí que són un termòmetre més del mercat. Avui Pisos.com assegura que el preu del metre quadrat ha pujat més d'un 5% en un any, mentre que Fotocasa eleva aquest encariment fins al 14%.
Pisos.com es mostra més moderat en la seva anàlisi i assegura que el preu mitjà del metre quadrat a les illes se situa en poc més de 5.000 euros, tot i que, evidentment, varia per zones i així a Palma supera els 5.300. Perquè ens facem una idea, segons aquest mateix baròmetre, la mitjana estatal no arriba als 2.500, és a dir, la meitat. Fotocasa, per altra banda, va més enllà i ja hi apunta que hi ha fins a 7 localitats on se superen clarament els 6.000 euros per metre quadrat. Encapçala el rànquing Santa Eulària i Eivissa amb més de 8.600, seguit dels 7.300 de Sant Josep o d'Andratx a Mallorca. A més, ja adverteix que els municipis fins ara més econòmics pel que fa a l'habitatge, com són Inca, Manacor o Campos, tots a Mallorca, els preus s'estan disparant entre un 30 i un 40% en un any. En el que sí que coincideixen amb dos portals és que les Balears continuen clarament al capdavant dels preus immobiliaris, ja que de mitjana per adquirir un pis de 80 metres quadrats es necessiten més de 415.000 euros.
Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Quan s'encenen els llums de Nadal, tornen les ganes de retrobar-nos, de compartir tradicions i de tornar a viure un Nadal ben mallorquí. Vine a viure l'inici de Nadal amb l'encesa de llums de la Misericòrdia dia 6 de desembre i al Palau del Consell dia 8. Hi haurà concerts de cors, inauguració de betlems, neules, animació infantil i xocolatada. Vine i comença amb nosaltres un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca. Aquest Nadal el comerç local il·lumina la nostra ciutat. Palma Activa et convida a viure unes festes plenes d'activitats per a tota la família. Corals, tallers infantils, espectacles al carrer i moltes sorpreses més. Quan compres als comerços de Palma, dones vida als nostres carrers. Ajuntament de Palma, Palma Activa.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'Escola d'Infantil de Sant Francesc de Sis d'Espitleria a Palma ha convocat una concentració. Serà demà hora baixa a les 6 a les portes del col·legi en repulsa per l'intent d'assassinat masclista d'aquest cap de setmana a Costitx.
De fet, és el centre educatiu on treballa la víctima, la dona que va ser apunyalada ganivetades per la seva exparella a la sortida d'una festa, roman ingressada fora de perill a l'Hospital de Son Espases, on també ha ingressat l'agressor per l'empitjorament de les ferides.
Els fets varen succeir a les 5 de la matinada quan la víctima sortia d'una festa a una finca de Costitx.
Quan va arribar al cotxe, l'home es va botar l'ordre d'allunyament, la va atacar i li va fer un tall al coll. Els amics de la dona van telefonar a emergències i els sanitaris van traslladar la víctima a Son Espases, on va operada d'urgència. Avui continua greu, però estable i fora de perill. La directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom, ha reconegut que el cas s'ha de revisar perquè la víctima estava dins el sistema de protecció que ha fallat.
Era una dona que teníem dins la xarxa i bueno, és hora de fer revisió i de pues això. Jo crec que és la part més difícil i complicada quan estem en el front d'una institució, no?
La portaveu del lobby de dones, Margalida Moll, assegura que l'incompliment de les ordres d'allunyament és freqüent.
Un cada tres agressors fa un incompliment, diguéssim, d'aquesta ordre d'allunyament. Per tant, no reconeix autoritat judicial i ni li importa la vida de la víctima.
El 900-17-89-89 és el número d'atenció a les víctimes de violència de gènere a les Balears. També hi ha el 016, que és estatal, no deixa rastre la factura telefònica, però s'ha d'esborrar del registre de telefonades. En casos d'emergència també es pot telefonar a l'1-2.
La policia investiga com a assassinat masclista la mort violenta d'una dona a Torrejón de Ardoz, a Madrid, que, si es confirma, es tractaria de la víctima número 41 d'enguany. Poc abans de les 10 del vespre, el presumpte agressor hauria matat la seva parella de 45 anys acanivetades, amb qui tenia dues filles, una de 13 i una altra de 17 anys. Després de l'atac, l'home s'ha suïcidat.
Els veïnats alarmats pel renou són qui han avisat a la policia, constava en el sistema Biogen des de l'any 2022, encara que el cas estava inactiu, segons ha explicat el batlle de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, després del minut de silenci que s'ha fet avui migdia per recordar la víctima i per rebutjar les violències masclistes.
Parece ser, según estábamos viendo las informaciones, ella llega un momento en el que se retracta de aquellos hechos y, por tanto, luego se procede desde el sistema Biogen a desactivarse, no sé exactamente si es el término correcto, pero se desactiva la situación. Parece ser que el riesgo se había reducido y desde 2022 no teníamos más información sobre la situación de la pareja.
Les menors han quedat a càrrec de la seva padrina materna. Totes dues han estat ateses pels serveis públics d'atenció psicològica per aquests casos.
Ja ha quedat vist per a sentència el judici contra un home acusat de violar la seva neboda a Palma entre els anys 2021 i 2023. La mare de la Nina, que tenia 11 anys, que va patir els abusos, ha assegurat que l'oncle la coaccionava perquè no contés els fets. Finalment, la menor va explicar a les seves amigues el que passava i elles ho varen traslladar als professors.
La mare de la menor, que ara té 15 anys, ha afirmat que l'home li deia a la seva filla que era molt guapa i que la mataria si tenia el lot. Ha estat en la declaració efectuada avui en la secció primera de l'Audiència Provincial després d'escoltar a porta tancada la víctima. La psicòloga del centre educatiu ha explicat que, efectivament, la Nina va contar els abusos que patia per part del seu conco a les seves amigues i elles ho van traslladar als professors. Per contra, una germana de l'acusat ha assegurat que mai no va veure cap tracte negatiu cap a la petita. L'home està acusat d'un delicte sexual continuat amb excés carnal, pel qual el Ministeri Fiscal i l'acusació particular demanen 11 anys de presó i 10.000 euros de multa.
I l'actriu Elisa Moulia reclama que s'obri judici contra l'exdiputat de Sumar Íñigo Errejón, per a qui reclama 3 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual. És el que recull l'escrit d'acusació de l'actriu sobre l'exdirigent polític que va deixar la política fa més d'un any després d'aquestes i altres denúncies.
L'actriu també demana una indemnització de 30.000 euros per danys morals, que s'obri una peça separada de responsabilitat civil contra Rejón i que se li requereixi una fiança. Els fets denunciats varen tenir lloc l'octubre del 2021, quan tots dos havien quedat en una cita al vespre. Ella l'acusa d'haver-li fet besades no consentides i de forçar-la sexualment. Unes acusacions que nega la defensa de l'expolític, qui manté que els contactes varen ser voluntaris i que, per tant, no hi ha cap mínim indici de culpabilitat.
I un darrer apunt en plana de successos, perquè un home de 60 anys s'ha precipitat des d'una alçada de 6 metres mentre realitzava maniobres amb un elevador mecànic. Ha estat a l'aeroport de Palma.
Els fets han tingut lloc avui de matí, de vers les 10. L'home està traslladat d'urgència a l'hospital de Son Espases. Està estable, sedat, i té la pelvis i les cames fracturades. La Guàrdia Civil ha iniciat una investigació per esclarir els fets. Hem de dir que l'home treballava en les obres del passadís que connectarà la terminal amb el mòdul C de l'aeroport.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
El passat mes de novembre, que just acabàvem ahir, la llista d'espera per operar-se va arribar a 105 dies. Aquesta xifra representa un increment del 9,5% en relació amb un any enrere. Segons dades recents del Servei de Salut, a les Balears hi ha 3.000 persones més que fa un any que esperaven per ser operades, a més de 16.000 pacients pendents d'una intervenció quirúrgica.
A més, s'ha disparat un 55% el nombre de pacients que fa més d'un any que esperen a ser intervenguts quirúrgicament. Estan parlant de quasi 3.000 persones, un 10% més que el mes d'octubre passat. Pel que fa al temps d'espera per l'especialista, la demora mitjana ha baixat un 21% si es compara amb xifres de fa un any. Hi ha, per tant, quasi 33.000 pacients que fa més de 2 mesos esperen que els vegi un especialista, una davallada que no arriba al punt percentual. La subdirectora d'Hospitals, Rocío Amezaga, ha explicat que amb l'increment de les visites als especialistes s'han incrementat les derivacions per una intervenció quirúrgica.
Este año hemos realizado más consultas consultas y hemos disminuido el tiempo en que los pacientes, los ciudadanos de Baleares, tardan en ser vistos en una primera consulta. Esto significa que también aumenta el número de indicaciones para cirugías y eso supone pues, que aumente el número de personas pendiente de una intervención, lo que podría aumentar la demora. Que las personas que tienen un proceso urgente o cáncer no esperan más de 30 días.
Tan sols l'Hospital d'Inca i el de Formentera han aconseguit reduir la llista d'espera.
I l'Associació Espanyola contra el Càncer, la Conselleria de Salut i també la UIB s'uneixen per presentar el projecte Zero, que té com a objectiu aconseguir la primera generació lliure de tabac l'any 2030. L'objectiu és empoderar els joves perquè posin en marxa solucions innovadores per prevenir-ne el consum i reduir l'accés al tabac i les cigarretes electròniques a nins i joves.
Segons les darreres dades del Ministeri de Sanitat, més d'un 24% dels joves d'entre 14 i 18 anys ha provat el tabac. La xifra es dispara fins al 46% en el cas de les cigarretes electròniques. Són el doctor José Reyes, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears, i Maria Sánchez, tècnica de l'entitat.
El tabac està lligat directament en el 30% del total de casos de càncer que es diagnostiquen cada any a Espanya i a les Balears.
Siempre buscando este foco juvenil, o sea, que sean los jóvenes los que impulsen estas iniciativas, porque, bueno, al final el 80% de los casos de tabaquismo se producen antes de los 18 años, entonces es importante que venga por y para jóvenes.
I les Balears aconsegueixen la taxa més baixa de casos de VIH de la seva història. L'arxipèlag va registrar 97 noves transmissions d'aquest virus l'any passat, que situen la taxa en 7,9 casos per 100.000 habitants. La majoria dels afectats tenen més de 50 anys i requereixen una atenció integral tant per la salut física com l'emocional.
Avui, en el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, les entitats que hi fan feina destaquen que perviuen els estigmes al voltant d'una malaltia que és crònica i permet a aquelles que la pateixen fer vida normal. Joan Viver és el coordinador de l'associació ALES.
Molt important és benestar emocional, poder acompanyar-les en el procés, en el final quan hi ha un diagnòstic, un procés de dol, i hem d'afinar molt bé també detectar aquestes qüestions.
La coordinadora estatal de VIH i SIDA demana accés a l'habitatge sense discriminacions i una sanitat universal sense obstacles. A Mallorca, l'únic recurs residencial per a persones amb el virus l'ofereix l'associació Siloé, que té 15 persones. Margalida Vidal és la directora de les cases de Siloé.
S'ha avançat molt en la medicina. De fet, hem passat d'una enfermedad mortal a una crònica i mos queda molt encara de que els tractin com a persones, com qualsevol altra, i no amb una etiqueta de VIH.
Demà a les 8 de l'hora baixa, l'associació ALAS celebrarà una gala al Teatre Xesc Fortesa de Palma, on reclamarà una atenció integral a les persones amb VIH.
I el Ministeri de Consum exigirà que el 80% dels productes que s'ofereixen a les màquines expenedores dels hospitals i residències siguin saludables. La mesura s'inclou en un reial decret que limitarà la presència d'aliments ultraprocessats i mancos saludables que només podran situar-se en les files de menys visibilitat.
El ministre del RAM, Pablo Bustindú, ja ha avançat els detalls de la normativa en un acte a Madrid. Gairebé tota l'oferta haurà de consistir en productes saludables com aigua, llet, fruita o fruita seca que no sigui fregida i baixa en sal. També sucs, pans i sandvitxos integrals o yogurts sense sucres, entre d'altres.
Cosas de nuevo que digo, pueden parecer pequeñas, pero son de sentido común y de interés general, porque redundan en que la ciudadanía pues vea que sus derechos y el derecho a una alimentación saludable y el derecho a entornos seguros, especialmente para la población más vulnerable, pues bueno, que desde los poderes públicos se vean garantizados.
A més, també les màquines dispensadores de begudes calentes hauran de servir el cafè sense sucre per defecte i l'usuari podrà afegir-lo després. També s'hauran d'instal·lar fonts d'aigua potable gratuïta en els centres públics.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I aquesta hora estan pendents d'una reunió que ha començat a les 7 al Ministeri d'Agricultura a Madrid, a la qual participen el Govern Central, la Generalitat de Catalunya i el sector porcí per abordar el brot de pesta porcina africana detectat en porcs senglars a l'àrea de Collserola a Barcelona. El conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha dit que és possible que la pesta porcina arribés a Espanya per carretera en un embotit contaminat que podria haver-se menjat els porcs senglars, Mario Eugenio. Domènec Egles.
A hores d'ara només hi ha 2 casos confirmats i 8 que són sospitosos d'un total de 40 animals analitzats. Ordeig ha informat que per ara el virus no ha entrat a les granges i que tampoc hi ha nous casos confirmats.
Sabrem l'origen, però avui dia encara no. Quina probabilitat hi ha bastant alta de que l'origen sigui d'un embotit o d'un entrepà o d'un producte contaminat que hagi arribat per carretera, perquè és una zona vella terra, és una zona on passen doncs, molts transportistes, doncs la probabilitat és alta. Està confirmat? No.
Tot això quan experts veterinaris de la Unió Europea viatjaran demà a Catalunya per donar suport a les autoritats en el control del brot. Mentre avui 80 militars de la Unitat Militar d'Emergència s'han desplegat a Catalunya per intentar contenir l'expansió del virus, un patogen que, recorden, no afecta els humans, però sí que pot tenir greus conseqüències pels ramaders, ja que és molt contagiós i letal pels porcs.
Per tant, el consum de carn, sigui productes frescos com derivats del porc, és totalment segur, però s'ha d'evitar que el brot s'estengui a les granges de producció per protegir els animals. L'executiu estatal n'està així tot a la guait. Mònica García és la ministra de Sanitat.
Ahora no hay problema de transmisión, no la ha habido, porque por ahora esa crisis está circunscrita a un territorio. Ahora bien, tendremos que seguirlo, ¿no? Pero no hay transmisión a la población.
A banda de la reunió, el ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha demanat prudència.
De los análisis efectuados lo han sido negativos dentro incluso de la zona. Estamos hablando de jabalíes silvestres, pero yo lo que mi mensaje es muy claro, no hay que bajar la guardia. Esto tenemos aún que aguantar un tiempo.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, de viatge institucional a Mèxic, ha sol·licitat compareixer al Parlament per informar sobre la gestió de la pesta porcina.
I el Seprona ha denunciat l'abocament de residus perillosos i contaminants en una finca de Sant Lluís a Menorca. El titular de la parcel·la ha estat denunciat per infringir la llei de residus i s'ha informat de la situació tant el govern com l'Ajuntament del municipi.
El Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil comprovaren el 17 de novembre que la finca rústica acumulaven residus perillosos i de construcció, dipòsit de gasoil i altres plans d'oli de motor usat, geleres, tubs de PVC, restes de pots de pintura i 7 vehicles aparentment accidentats.
I l'Ajuntament d'Eivissa ha començat amb les obres del tanc de tempestes a la platja d'en Bossa. Amb aquesta infraestructura es pretén evitar els abocaments a la platja en cas de pluges intenses, també reduir les inundacions a la zona. Es preveu que estigui enllestida abans de la pròxima temporada. Gemma Guasc.
El tanc de tempestes permetrà retenir les primeres aigües de pluja, les de major càrrega contaminant, i conduir l'aigua millor tractada cap a la xarxa de clavegueram i, finalment, cap a la depuradora. Amb aquesta actuació es preveu reduir el problema recurrent a la zona que es produeix durant episodis de pluges intenses quan la xarxa pluvial es carrega d'aigua i es produeixen desbordaments per un pou situat a la platja, afectant la sorra i la qualitat ambiental de l'entorn. Jordi Gribé és regidor de Medi Ambient.
Disminuirà una mica el tema de totes les inundacions que hi ha aquí quan plou molt, i l'altre ens permet que l'aigua que al final arriba a la mar arribi neta, no? La tamissa, la separa, la desgrassa, i la part contaminada se'n va a la xarxa de clavegueram i després la resta de l'aigua ja neta se'n va cap a la mar.
El termini d'execució de les obres és d'entre 4 i 5 mesos i tenen un pressupost de més de 950.000 euros que es finançaran a través dels fons ITS.
I els principals proveïdors de llenya de Menorca estan a punt d'acabar l'estoc. És un moment de molta demanda per part dels consumidors i la majoria de les empreses forestals ja no poden servir-ne perquè la poca que els queda està reservada o ja han esgotat les existències per aquest hivern.
Segons els professionals d'aquest sector, el consum de llenya és cada vegada major entre el resident de Menorca que, enfront del preu de l'energia, opten per escalfar casa seva en xemeneies o llars de foc. Per això s'ha arribat a un punt en què la llenya que es produeix a l'illa és insuficient per donar resposta a tota la demanda. Davant aquesta situació ja hi ha una empresa de l'illa que encarrega llenya de fora per vendre-la als seus clients i no deixar ningú sense por de fer foc. Però hi ha llista d'espera. És Julián Marcelino, propietari d'una empresa forestal i president d'Acefome.
Hem venut molta i teníem molt d'estoc, però, clar, hi ha un moment que l'estoc s'acaba i no tenim prou temps de trossejar i repartir, i ara n'estem duent de Jaén. El problema que tenim no és matèria prima, és falta de personal per que vulguin fer aquestes feines.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, compte enrere perquè el Parlament debati demà el sostre de despesa amb el temor que decaigui.
El sostre de despesa que es la passa prèvia obligatòria a l'elaboració dels pressupostos depèn d'un possible acord de darrera hora entre PP i Vots. Fonts dels dos partits asseguren que aquesta hora no està tancat. Avui migdia donaven per fet que el sostre de despesa no s'aprovarà, però tant el portaveu del PP, Sebastià Sagreres, com la de Vots, Manuela Cañadas, tampoc descarten un pacte in extremis.
Volen fer la darrera crida només en el grup parlamentari de Vots perquè rectifiquin en el darrer moment, perquè se puguin el manco extendre.
Con el Partido Popular nunca se sabe. Nosotros ahora mismo estamos en el no. Pero como a veces, hasta in extremis de empezar el pleno, las cosas han cambiado.
El govern calcula que l'any que ve començaran les obres del 90% de les promocions d'habitatges públics que tenen projectades.
En total es construiran més de 1.200 habitatges assolats cedits per part d'ajuntaments d'arreu de les illes Alibavi i que costaran 228 milions d'euros. La presidenta Marga Provenç ha destacat que es demanarà un mínim de 5 anys de residència per optar-hi.
Xerrava fa un parell de mesos del creixement demogràfic i del creixement poblacional de les Illes Balears, per això el requisit de que la gent que accedesqui a un habitatge construït gràcies als imposts dels ciutadans que paguen imposts aquí és que sigui gent que ja viu en aquestes illes i que pot acreditar aquests anys de residència en aquestes illes.
Nova concentració en repulsa a l'intent d'assassinar masclista aquest cap de setmana a Costitx. Serà demà a les 6 de l'hora baixa a l'escola d'infantil de Sant Francesc de Sís d'Espilaria Palma, el centre educatiu on treballa la víctima.
La dona que va ser apunyalada ganivetades a la sortida d'una festa roman ingressada fora de perill a l'Hospital de Son Espases, on també ha ingressat l'agressor per l'empitjorament de les ferides. La víctima tenia un ordre d'allunyament de l'agressor i escoltam a Cati Salom, que és la directora de l'IBEDONA.
Era una dona que tenia dins la xarxa i bueno, és hora de fer revisió i de pues això, jo crec que és la part més difícil i complicada quan estem en el front d'una institució, no?
I el govern català apunta un entrepà amb embòtic contaminant com a possible causa del brot entre els porcs senglars. Precisament a aquesta hora hi ha una reunió al Ministeri d'Agricultura a Madrid entre el govern central, la Generalitat de Catalunya i el sector porcí per abordar el brot de pesta porcina africana detectat a Collserola.
La unitat militar d'emergències treballa per contenir l'expansió del virus, que és molt contagiós i letal pels porcs, però no afecta els humans, mentre que experts veterinaris de la Unió Europea viatjaran demà a Catalunya per donar suport a les autoritats en el control d'aquest brot.
Iberia cancela tots els vols a Venezuela d'aquí a cap d'any. L'aerolínia fa cas a la recomanació feta per l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria. La resta de companyies que volen fins a Caracas, Air Europa i Plus Ultra ho decidiran dia a dia. De moment tampoc hi volen, però no saben fins quan. Pedro Fiol és el president d'Aviva.
S'obrin 3 vies, reemborsament, un bo per l'import pagat o bé una modificació gratuïta de dates.
És el president de l'Agència de Viatges de les Illes Balears, Pedro Fiol, explicant les possibles alternatives en cas dels passatgers que es puguin veure afectats per aquesta notícia, per aquesta cancel·lació de tots els vols d'Ibèria a Venezuela. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports.
Es esports que començant parlant de l'Illes, Balears, Palma, Futsal, el Xisco Ribas, perquè jugarà d'aquí uns minuts un partit clau de Lliga.
Bon vespre. El Palma Futsal visita avui a les 8 en punt la pista de l'Indústria Santa Coloma en el partit corresponent a la 13a jornada de Lliga. Un partit en què guanyar és molt important de cara a la classificació del conjunt mallorquí per a la Copa d'Espanya. Els de Badillo són ara 8ens, empatats a punts amb el Movistar Inter, i resten amb el d'avui 3 partits per tancar la primera volta, en la qual han d'acabar entre els 8 primers per jugar a la Copa. Antonio Badillo classifica el partit de final. Escoltam l'entrenador.
Con 2 partidos de los 3 que nos queda, si los sacamos adelante, estamos seguros. Con 4 puntos, muy probable. Con menos de 4 puntos, es muy difícil que estemos, ¿no? A partir de ahí, pues, lo tenemos en nuestra mano en este sentido. Entonces, cuando es una cosa que depende de ti y vamos, yo creo que en este sentido somos todos conscientes, ¿no?, de la dificultad que va a tener.
En només les baixes de Lini Piqueras, el Palma Futsal cercarà avui vespre una nova victòria Lliga contra el Santa Coloma al Pavelló Nou, un partit que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 8 del vespre. En futbol, el Mallorca és de camí a Sòria per jugar demà la segona ronda de la Copa del Rei. Per saber la darrera hora de l'equip, allà es troba el nostre company Toni Fuster. Toni, bon vespre.
Com anant, Xisco? Molt bon vespre. A les 9:15 està prevista l'arribada de l'expedició del Real Mallorca procedent de Palma via Madrid, on l'equip haurà recorregut poc més de 2 hores per carretera. Fa molt de fred, temperatura 2 graus. Per demà, a l'hora del partit, s'espera 0 a Los Pajaritos. Luis Orejuela, lateral del Mallorca, ve principal novetat de la llista de convocats de Jacob Arrasate. Cauen Mafeo i Johan Mojica, que descansaran. No es troben encara recuperat Lato i el porter Leo Román. Dani queda una vegada més fora de la llista i el Pichu Cuellar serà el porter titular demà a l'estadi del Numancia en el partit contra l'equip local, un rival en el que juga l'ex-mallorquinista Javi Bonilla. L'eliminatòria disputarà a les 7 de l'hora baixa i arbitrarà César Sotogrado, de 45 anys, comitè de la Rioja. El Mallorca ve d'empatar contra l'Osasuna i el Numancia de segona ref arriba després de guanyar a casa per 3-1 davant el Langreo. Insistim, 9:15 aproximadament està prevista l'arribada de l'equip mallorquinista al parador a Antonio Machado de Soria.
Moltes gràcies, Toni. I abans del viatge, el Mallorca ha fet avui matí el darrer entrenament per preparar aquest partit de Copa. Escoltam el que diu Iago Arrasate sobre el Numancia.
Bueno, pues pensando ya en el partido de mañana, ya hemos dado carpetazo al partido de Osasuna, que lo hemos visto y lo hemos analizado, y ahora, a pesar del de mañana, que es un partido de Copa, no hay margen de error, hay que ganar. Y vamos a Soria a ganar, y el equipo está mentalizado en el partido de mañana. El Numancia nos va a poner las cosas muy difíciles, porque en casa es un equipo muy fuerte y es un equipo de segunda ref. Tenemos la experiencia del año pasado y vamos, yo creo que más que avisados.
Pel que fa a la Lliga, el Mallorca suma 13 punts i es troba només un punt del descens. Avui tancarà la jornada 14 el partit a Vallecas entre el Rayo Vallecano i el València. I, per cert, ja hi ha horari per al partit entre Mallorca i Girona, corresponent a la jornada de 8. Es jugarà el 4 de gener a les 6:30 de l'hora baixa a Sant Moix. Recordem que el partit de demà entre Numancia i Mallorca de Copa del Rei el podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. I també demà podreu seguir aquí a IB3 Ràdio la tornada de la final de la Lliga de les Nacions a la selecció espanyola de les mallorquines Mariona Caldentey i Cata Coy. Ambdues, ben segur des de l'11 inicial, tractaran de guanyar la final contra Alemanya, que, recordem, està oberta després de l'empat a 0 de l'anada. Qui no hi serà és Aitana Bonmatí, la millor jugadora del món, es va lesionar ahir a l'entrenament fracturant-se el peroné del peu esquerre i ha abandonat la concentració a la selecció. Escoltant la seleccionadora Sonia Bermúdez.
Pero el equipo está bien, sabe que hoy ha pisado el campo, que ha visto el estadio, que mañana vamos a tener todo el apoyo del mundo, y también el equipo quiere dedicarle no solo a Aitana, sino también a Patrick Guijarro, a Salma, esta victoria, así que seguro que mañana haremos todo lo posible para que así sea.
Espanya ha fet avui matí el Metropolitano el darrer entrenament abans de la final, l'estadi en el qual demà a les 6:30 s'espera superar un nou rècord d'assistència a un partit femení de futbol. Ja s'han venut aproximadament unes 45.000 entrades. I a Primera Federació, l'UD Eivissa va firmar la primera victòria des de l'arribada de Miguel Álvarez. Els blaucels van guanyar l'Algeciras per 3-0 en solvència i estones de bon joc. D'aquesta manera, l'UD Eivissa es situa en 18 punts, a 2 del descens i també a 2 del playoff. Escoltant l'entrenador de l'UD, Miguel Álvarez.
Però solo hemos conseguido una victoria. La tranquilidad de esta victoria, por lo menos, nos va a relajar y, bueno, pues sobre todo, creo que hay dos aspectos muy importantes, que seguimos siendo muy fiables también en defensivo, aunque nos hacen alguna cosa, y después que han marcado tres hombres que era importante que marcaran. Y además goles bonitos, ¿eh?
I a Segona Federació, l'Atlètic Balears ha estat l'únic equip balear que ha aconseguit guanyar aquest cap de setmana. Els blanc i blaus varen sumar 3 punts a domicili, guanyant 1-2 al camp de l'Atlètic Lleida. La resta de resultats varen ser empats, el del Porrera 0-0 contra el Reus, el de l'Andratx 2-2 al camp del Torrent i l'empat també sense gols al derbi entre Poblense i Societat Esportiva Eivissa. I acabam amb 12 punts. En voleibol, la Barca Menorca continua líder després de guanyar el Socuellamos per 3-7-0. És la 8a victòria no partits a la Superliga femenina i permet a l'equip de Bet Llorenç recuperar sensacions abans de la tornada de la Voleibol Cup de dimecres. I en pàdel, Gemma Triay i la seva companya Delfi Brea han perdut la final del Major de Mèxic. La menorquina i l'argentina han perdut contra la parella espanyola formada per Claudia Fernández i Bea González per 6-2 i 6-4. I fins aquí els esports, però recordeu que tornem en uns minuts a les 8 en punt amb el partit entre l'Illes Balears Palma Futsal i l'Indústria Santa Coloma, que ho podreu seguir en directe per aquí a Vitres Ràdio.
Gràcies, Xisco. D'aquí 20 minuts comença Esports 3 en joc.
Les suites per cello de Bach, interpretades per Miquel Àngel Aguiló, continuen al Teatre Principal d'Inca. Música que es transforma en diàleg amb la creació visual i el moviment. En aquesta segona sessió, el 6 de desembre a les 20 hores, el cellista es reuneix amb el creador audiovisual Miquel Àngel Rayó i el coreògraf Daniel Abreu, Premi Nacional de Dansa. Una proposta única i multidisciplinar. Entrades al web del teatre. Quan s'encenen els llums de Nadal, tornen les ganes de retrobar-nos, de compartir tradicions i de tornar a viure un Nadal ben mallorquí. Vine a viure l'inici de Nadal amb l'encesa de llums de la Misericòrdia dia 6 de desembre i al Palau del Consell dia 8. Hi haurà concerts de cors, inauguració de betlems, neules, animació infantil i xocolatada. Vine i comença amb nosaltres un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts, Iberia cancela tots els vols a Venezuela d'aquí a cap d'any. L'aerolínia fa casa la recomanació feta per l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria. La resta de companyies que volen fins a Caracas, Air Europa i Plus Ultra ho decidiran dia a dia. De moment tampoc hi volen, però no saben fins quan. L'Associació d'Agències de Viatges a les Balears, Aviva, assegura que hi ha pocs afectats a les illes per aquesta suspensió, però lamenta els problemes que això pot provocar als que tenien programat un vol cap a Venezuela.
No hi ha vol directe des de les Balears, s'ha de fer transbord a Barcelona o sobretot a Madrid, on, per cert, hi ha la colònia més gran de veneçolans a Espanya. A les illes n'hi ha uns 3.200 de censats. Per això, quan arriba Nadal és quan hi ha més viatges de gent que vol anar a veure els seus familiars. El president d'Aviva, Pedro Fiol, augura alguns problemes pels viatgers veneçolans.
Sobretot perquè també es pot produir un problema diplomàtic, que aquestes persones quedin de manera irregular en el nostre país perquè els hi hagi superat els 90 dies que tenen permesos per venir aquí sense necessitat d'un visat, és a dir, tan sols com a turistes. Ben que dic que es poden donar a partir d'ara situacions una miqueta complexes, però sobretot aquestes persones residents que tenien previst quedar-se en aquestes dates de Nadal a veure els seus familiars han quedat en aquest moment suspesos.
Pels afectats directes que ja tenien un viatge programat a Venezuela, Fiol els explica les alternatives que donen les agències i companyies aèries.
Moltes vegades per el reemborsament del bitllet
o bé inclús donar un bono per aquest import que un ha pagat en el seu moment, o inclús, i és el més sensat, crec, en aquests moments, perquè l'opció de reembors sempre hi serà, és modificar aquestes dates per intentar canviar aquests plans inicials de viatge per dur-los a terme a futur.
Fiol adverteix que si el bloqueig afecta el transport de mercaderies per avió, Venezuela com a país serà el que ho passarà més malament, ja que els paquets vacacionals cap a Venezuela des de les Balears no són residuals, són inexistents.
I Calvià confirma l'ampliació de la temporada turística manco concentrada en els mesos d'estiu. Enguany hi ha hagut un 16% més d'establiments oberts durant tot l'any respecte de l'anterior, amb una 60ena al mes de març, gairebé el doble de fa 2 anys. Tot això al mateix temps que el sector de l'oci nocturn i els restauradors celebren l'arribada de l'hora bauxa al municipi.
L'Ajuntament i els hotelers es mostren satisfets amb el balanç turístic i de seguretat del 2025, del qual destaquen els mesos d'abril i maig com els de més creixement de la temporada. Així que en 2025 s'han mantingut obert tot l'any 25 hotels, 4 més que l'any passat. Els hotelers en reconeixen la ruptura en l'estacionalitat i la necessitat d'adaptar-se a una reestructuració del sector. Rafael Abraham és el coordinador d'Aspro Ocio a les Balears.
Cada vegada intentem desestacionalitzar més la temporada, el mes de juliol i agost, i fer que la temporada sigui una mica millor. Els mesos d'abril, maig, enguany el mes d'abril va ser molt bo, perquè també la Setmana Santa va venir una mica tard.
Una tendència que ha confirmat el president dels hotelers de Peguera i Calafornells, Antoni Majol, qui ha confirmat la percepció positiva de la temporada per part dels hotelers de la zona i ha remarcat que fins al 20 de novembre han pogut mantenir el 15% dels establiments oberts.
Tenim un any bastant positiu i esperant que l'any que ve, a pesar de la crisi que ens estan dient que té Alemanya, perquè nosaltres pràcticament el 90% del nostre turisme és alemany, esperam que la baixada no sigui molt considerable, no?
El balanç de la temporada Calvià també mostra una reducció de la conflictivitat en el municipi. Destaca Magaluf, amb un descens de gairebé el 30% d'intervencions policials.
I el Departament de Turisme del Consell de Mallorca gestionarà 20 milions d'euros de pressupost l'any que ve. Són 3 milions i mig d'euros més que enguany. L'increment anirà destinat a reforçar la lluita contra l'oferta il·legal, a consolidar l'augment de personal, així com augmentar el fons del Consorci de la Borsa d'Allotjament Turístic. Marcial Rodríguez es el conseller insular de Turismo.
Es un presupuesto que va dedicado fundamentalmente a consolidar todas aquellas acciones que hemos puesto en marcha en esta legislatura, al inicio de la legislatura, a la reestructuración del Departamento de Turismo, mejor dicho, a la construcción de un Departamento de Turismo a la altura de las exigencias de la actividad turística en Mallorca, con, sobre todo, haciendo hincapié en la lucha contra la actividad ilegal.
Y en plana laboral, la temporalitat del sector turístic afecta i molt el volum de feina del CPE aquests mesos. Els treballadors del servei a les Balears no donen a l'abast amb l'increment de peticions de subsidis. El comitè d'empresa adverteix i lamenta que per molt d'esforç que facin hi haurà persones que no cobraran res fins passat Nadal.
Segons ha explicat la presidenta del comitè d'empresa, Maria Fernández, les plantilles són insuficients i la tecnologia s'ha convertit en un entrebanc.
Estamos cogiendo los últimos 15 días todas las solicitudes de la gente que viene manualmente, porque no hay ningún programa informático que funcione.
Per mirar de desembossar el servei de les Balears s'han incrementat plantilles i també s'està exportant feina a oficines de la península. Això, segons Fernández, tampoc no ajuda a oferir un millor servei a les persones amb atur.
El CEPE, nuestra dirección provincial, no les ha hecho curso. Encima, nosotros tenemos que atender a los que vienen para cobrar el paro, el subsidio o lo que les toque y enseñar a los nuevos. Es desesperante.
I a partir de dia 1 de gener de l'any que ve, les empreses i sobretot els autònoms viuran un canvi profund en la manera de facturar. Parlam de Verifactu, el nou sistema en què Hisenda vol rebre pràcticament a temps real totes les factures que s'emeten. Fins ara, aquesta obligació era cosa de les grans empreses que disposen des de fa anys de sistemes tecnològics que envien automàticament les seves dades a l'agència tributària cada 3 o 4 dies. Però ara el salt afecta també els petits, lampistes, comerciants, professionals, liberals, tallers, bars i perruqueries. Qualsevol activitat que generi una factura haurà de passar pel fisc.
La novetat és la immediatesa. Cada factura que un autònom generi amb el seu programa de gestió quedarà registrada i certificada amb un codi QR i un identificador únic, i se n'enviarà una còpia a Hisenda. Un sistema pensat per evitar manipulacions, res d'impressions, buidatges manuals ni arxius que es poden modificar. Tot queda traçat, explica Miquel Àngel García, president del Col·legi de Gestors.
És a dir, el que no vol Hisenda, evidentment, és que se creïn sistemes que permetin crear factures i després les permetin eliminar o crear, intentar amagar ingressos que realment s'haurien de declarar. D'acord? Això és bàsicament el que està perseguint Hisenda amb aquesta modificació de reglaments que afecten els sistemes informàtics de facturació.
Els gestors diuen que és un procés simple que no té afany recaptatori immediat.
Però els autònoms, molt d'ells, ho viuen d'una manera molt diferent.
Expliquen que és una mesura desproporcionada que carrega sobre ells la digitalització forçosa, és a dir, diuen que qui fa les coses bé és qui paga el cost del canvi. Jeroni Balcaneres és el president d'UATAE, l'Associació d'Autònoms a les Balears.
La inversió és molt més gran proporcionalment. I aquí és on nosaltres posam esperar. Sí, està molt bé tot això i la mesura està molt bé i s'intenta simplificar, però en el final la proporcionalitat no és correcta. Si empleem el sistema i el software que ens posa a la nostra disposició a IAT, en el final el que hem de fer és no emplear el nostre per poder emplear el seu.
Cost de temps, de gestió de formació i de programari, perquè Verifactu exigeix utilitzar sistemes certificats i això implica sovint canviar d'eina, d'equip o fins i tot de manera de treballar. Mentrestant, qui no factura o qui no declara del tot continuarà exactament igual, fora d'aquest radar. I temen que la bretxa entre els que poden assumir l'esforç i el que no s'eixampli.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, assegura que donarà explicacions sobre el cas Koldo en el moment oportú. Ho ha dit després de fer la seva primera compareixença quinzenal a un jutjat de Navarra.
I una de les oportunitats que tindrà serà la comissió de Koldo al Senat, on l'ha citat el PP pel proper 17 de desembre. També criden el fill de l'exministre José Luis Ábalos i el secretari d'Estat Antonio Hernando. El PP pressiona així en les eines que té el seu abast contra l'executiu socialistes. És el número 2 del PP, Miguel Tellado.
El Senado citará a Santos Cerdán el próximo 17 de diciembre en la comisión de investigación sobre el caso PSOE. En el Senado, el 17 de diciembre. Para que explique el cheque en blanco que en nombre del presidente del gobierno ofreció a Ábalos para que no contara los secretos del sanchismo.
Tant Koldo com Ábalos han passat el seu primer cap de setmana a presó. L'exministre de Transports insisteix a enviar missatges, en aquest cas a través de les xarxes socials, i adverteix que no el tindran callat.
Avui el seu advocat l'ha visitat a presó i manté que dins el centre està en la moral forta i amb ganes de donar batalla.
Ha tenido un fin de semana bastante tranquilo. Lo veo fuerte, la verdad, muy fuerte, con lo que yo llamaría el ojo de tigre, dispuesto a defenderse.
Una batalla que la ministra de Defensa, Margarita Robles, emmarca en la seva estratègia de defensa.
Cuando uno entra en prisión, es normal, la prisión es muy dura y cada uno tiene derecho a defenderse como quiera y como pueda.
I dilluns de reacció en polítiques a les manifestacions del PP contra Pedro Sánchez, unes concentracions que avui han defensat el carrer Gènova i ja adverteixen que en vendran més.
Per al PSOE, l'enèsima manifestació del PP contra Sánchez només demostra la frustració de Feijóo per no poder arribar a la Moncloa. També carrega contra el líder dels populars per demanar a la patronal catalana que pressioni a Junts perquè doni suport a una moció de censura. Montse Mínguez és la portaveu de l'executiu socialista.
Eso es de bastante jeta, porque ahora resulta, ¿qué significa eso? Pues lo que significa a la postre es que no es la amnistía, que no es el señor Puigdemont, sino que todo es derrocar al presidente del gobierno, sea con lo que sea, porque esa es su única obsesión y no hay nada más, no hay ninguna propuesta de nada, solo hay una auténtica frustración.
El secretari general del PP, Miguel Tellado, manté que la gent està farta i que surt al carrer, com ahir, perquè el govern de Pedro Sánchez no pot aguantar pus.
Tiene España harta, y se vio muy bien ayer en esa movilización para reclamar elecciones ya, para poder votar a un presidente honesto y poner fin a todo este disparate de corrupción. La de ayer fue una protesta de españoles en defensa propia, en defensa de su democracia, en defensa de sus instituciones.
I el cap de gabinet d'Amazon assegura que l'expresident va estar permanentment informat del que passava el dia de la Dana i que ningú va demanar que assistís al CECOPI.
José Manuel Cuenca, que ha comparegut a la comissió de la Dana, ha manifestat també que no recorda haver dit a les conselleres d'emergència, Salomé Prades, que no cridés al president durant la Dana.
Pensábamos que ese CECOPI, honestamente, iba a ser un CECOPI de actualización de información y rápido. En ningún caso lo que ocurrió.
L'institut d'una de les dues adolescents mortes dissabte a Jaén va obrir un protocol d'autolesions. La Policia Nacional investiga la mort com un possible suïcidi com a principal hipòtesi. Segons els seus companys, les dues podrien haver patit assetjament escolar. Les famílies, però, ho neguen.
De moment, el cas està sota secret de sumari i la investigació continua oberta. El govern andalús demana prudència fins a conèixer tots els detalls de la investigació. Avui s'ha guardat un minut de silenci a l'Ajuntament de Jaén en record a les dues nenes de 15 i 16 anys trobades mortes dissabte en un parc de la ciutat. Segons el govern andalús, una de les dues va tenir obert un protocol d'autolesions en dos instituts anteriors. S'analitza el dispositiu electrònic i les càmeres de la zona. També s'interroga l'entorn més proper de les joves. Manuel Fernández Palomino és el subdelegat del govern a Jaén.
Garantizarles que desde el primer minuto la Policía Nacional está investigando con toda la intensidad, con toda la profesionalidad, con todo el rigor. Todas las líneas de investigación están abiertas.
I acabant de saber que Telefònica ofereix acomiadaments a partir dels 54 anys i en les mateixes condicions del 2024. La companyia proposa unes indemnitzacions de fins a 68% del salari regulador. L'empresa contempla 5.000 sortides.
Segons han confirmat els sindicats, Telefònica ha plantejat que els nascuts entre el 1969 i el 71 cobrin el 68% del salari fins als 63 anys. Els nascuts entre el 65 i el 68 rebrien el 62% fins als 63 anys i els que varen néixer el 64 i abans el 52% fins als 63 anys.
4 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural.
Jo no sé què vol dir ser ambaixador, no he sigut mai ambaixador, però sempre m'han fascinat els ambaixadors, per tant, ser ambaixador de Palma em sembla que em fa molta il·lusió, no sé, és com un joc meravellós.
D'aquesta manera, emocionat com sentíem, superat per l'encàrrec i en una sala de música del Casal Balaguer de Palma, plena a vessar, l'artista Jaume Plensa ha estat nomenat ambaixador de Palma al món.
Un encàrrec que, reconeixia l'artista, no havia valorat en totes les seves conseqüències fins al discurs del batle de Palma, Jaime Martínez, en aquest acte de reconeixement com a ambaixador de ciutat.
Des de la convicció que la seva persona projecta la imatge de creativitat artística, sensibilitat i vocació pública que Palma defensa i que forma part també de la seva identitat col·lectiva.
Paraules de reconeixement i lloança a un creador amb un lligam antic amb la ciutat gràcies a les seves exposicions a l'Ujub d'Esbaluart, a l'antiga Sa Nostra i l'any passat a la Llotja, amb un muntatge espectacular amb dos dels seus caps immensos que en demanaven silenci i reflexió, i sobre les quals ha pensat avui Plensa mentre admirava les obres de Miró que ara mateix ocupen aquest espai privilegiat.
I m'ha agradat molt l'exposició, malgrat que m'ha agafat una certa morrinya de la meva, perquè crec que va haver-hi alguna cosa estranya, com una espècie de no sé, com de simbiosis entre l'espai i les obres.
Un videomuntatge projectat damunt l'orgue del Casal i dues peces musicals enclòs l'acte.
I avui començàvem el darrer mes de l'any i ho feim amb una setmana farcida d'esdeveniments. Feim amb una fusió entre flamenc i jazz.
Són Chicuelo i Marco Mezquida. Guitarra i piano s'uneixen en el disc De l'Alma, que dimecres presentaran al Teatre Principal de Palma. Serà en un concert en el marc de l'Alternatilla Jazz Festival. El nou àlbum completa una trilogia en què els dos músics col·laboren des de fa anys.
Així arribam a les 8, aquí acaba l'informatiu vespre. Ara començarà els postres en joc amb el partit de l'Illes Balears Palma Futsal, que visita avui la pista d'Indústria Santa Coloma en un partit corresponent a la 13a jornada de Lliga. Tota la programació habitual, com sempre, al programa Xiu Xiu pel canal 2 d'aquesta casa, d'IV3 Ràdio. Us podeu connectar a través de l'aplicació d'IV3 o a través de la pàgina web d'aquesta casa.
A IV3 Ràdio comença Esports 3. En joc.
Molt bon vespre, són les 8 en punt. Benvingudes i benvinguts a Esports 3 en joc, avui amb el futbol sala com a protagonista en l'Illes Balears Palma Futsal, que és a Santa Coloma, Barcelona, per a que comenci just en aquesta hora el partit contra l'Indústria Santa Coloma al Pavelló Nou. Un partit corresponent a la 13a jornada de Lliga i un partit clau pel que fa a la classificació per a la Copa d'Espanya. El partit ja està a punt de començar, passa un minut de les 8, i el Palma Futsal, que visita les pistes de l'Indústria Santa Coloma. Volem saber tots els detalls a l'inici d'aquest partit amb el narrador, com sempre, del Palma Futsal, que és en Gavi Forteza. Gavi, bon vespre.
Bon vespre, Xisco, bon vespre, oients d'Esport 3 en joc avui amb el Palma Futsal, avui quasi cada dia al costat de l'equip d'Antonio Vadillo, que avui se juga un alt percentatge de sèrie a la Copa d'Espanya aquesta temporada. Només queden aquest i dos partits més per a jugar a la Copa d'Espanya, és a dir, els 8 millors classificats de la primera volta, i el Palma està en perill, igualat amb l'Inter Movistar. En aquesta classificació, 7è, l'equip madrileny 8è, l'equip balear, per aquell 2-5 a Somos aquesta primera volta. Anem a veure si treu endavant els partits que li queden al Palma Futsal, perquè si no, mare de Déu, si no hi som aquesta temporada a la Copa d'Espanya. Ja tenim 5è inicial, Luan Müller, Machado, Ernesto, Rivillos i Fabinho. Per part de l'equip mallorquí, Ferreira, Tolrà, Corso, Puigvert i Leandrinho a l'equip català. I al meu costat, Juanpe Ortega, bon vespre.
Hola, Gavi, com estàs?
Guanyar o guanyar,
Sí, partit xulo, partit important, i tu ho has dit, és guanyar. No mos queda altre.
A una pista que no són fàcils els partits, Cada vegada que hem anat allà se complica la cosa,
No, i a més, històricament, sempre se mos ha complicat molt, no? Un equip, jo crec que són superiors, però sí que és veritat que és un equip que...
Que juga molt alegre.
Molt alegre, i bueno, te condiciona molt, no? Veurem quin Palma trobam, com estem, si hem pogut recuperar un poc les càmeres, i bueno, el que tu dius, guanyar.
Sí, perquè aquesta és una altra recuperar les cames. Mare de Déu, quin calendari que està suportant l'equip d'Antonio Vadillo aquesta temporada, que està jugant fins a 6 competicions. Tant de bo siguin 6, perquè estic parlant de la Copa d'Espanya. Comença el partit al Pavelló Nou, ha posat la pilota en joc l'equip català, primera incursió, en aquest cas per part de Leandrillo, que és el màxim golejador del Santa Coloma. Anem a veure com van les coses, perquè el partit és de Pinyol Vermell. Traurà de banda el conjunt català. Serà Tolrà, pilota cercant l'àrea de l'Ua Müller, que avui torna a la porteria amb aquesta alternància, Juanpe, que està fent Antonio Vadillo, m'imagino que per tenir tothom ficat.
Sí, ara sí.
I perquè qualque dia ha de descansar l'Ua Müller.
També, no? I a part perquè en Deni també mos està donant altres coses, no? A mi les referències que m'arriben d'ell és que és un gran porter, però clar, està en aquest procés d'adaptació, no? I em va dir, lògicament, li ha d'anar donant minuts, i segurament si cal que diem mos fica un gol, no? Perquè tot el que xuta porta...
Sí, té el punt de mira una
quasi,
mica...
Quasi, però no.
Una mica desviat, però sí. Aprofitant que no...